usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres i us dono la benvinguda a Herrera. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, des de la teva COPE més propera. Espero, desitjo que esteu tots la mar de bé. La mar de bé, aquest dijous ja, honorant les vacances de Setmana Santa, amb tot el que això pot significar per tothom, bàsicament. Però d'entrada, si em permeteu, parlarem d'una d'aquestes qüestions que a vegades queden oblidades. Alguna vegada heu pensat que els preus estan amanyats? És a dir, teòricament, hi ha una competència. En aquest país hi ha una competència. I amanyar preus, és a dir, posar-se diferents empreses d'acord per fixar uns preus, seria absolutament il·legal. Clar, això s'ha de demostrar, eh? I no és gaire fàcil. Alguna vegada, malgrat tot això, heu pensat, carai, com és possible? I a més, tan difícil és fer aquesta competència que no entro. És només una sospita i estic aquí deixant una idea per fer reflexionar i fer reflexió sobre el món en el que vivim de competència en aquest cas. Alguna vegada s'ha donat això? Alguna vegada s'ha donat? Empreses que es posen d'acord, càrtels que es posen d'acord, lobbies que es posen d'acord en posar un preu o un altre. En aquest cas parlem d'una situació que va passar entre els anys 2006 i 2013. Això va ser anomenat com a càrtel dels cotxes, que va ser una sèrie de pactes secrets, il·legals, evidentment, per fer pujar els preus dels cotxes, i aquí van entrar els principals fabricants generalistes. No ho dic jo, això ja està demostrat, està sentenciat i està més que posat, i les multes fetes, posades i de més. De fet, tot això es va descobrir, perquè no és fàcil fer això, no és fàcil descobrir això, o que hi hagin proves per fer una acusació d'aquestes formes, no? Un dels fabricants es va xivar, pel que fos, de que hi havia aquesta situació, i llavors és quan va saltar tota la llebre. En aquell moment va tenir un rebombori important i es va anar apagant fins ara. Ara, però exactament el per què estem davant de tot això? Per què estem parlant d'això? Doncs perquè, clar, un cop es descobreix que tu, per un cotxe que vas comprar entre l'any 2006 i 2013, has pagat més del que havies de pagar, perquè darrere hi havia un sobrecost amanyat per diferents fabricants, dius, no tots, però molts, dius, ostres, puc reclamar. I tinc la raó, perquè hi ha una sentència i m'han de pagar una diferència més dels interessos des del moment, Per què dic això? Ho dic perquè ara l'abril, el mes que ve, és el darrer mes per reclamar tot això. Per què? Perquè comença a prescriure, no és el mateix per tots els fabricants, però comença a prescriure el dret a reclamar. És a dir, el que no ho faci abans d'aquesta data, doncs possiblement ja no podrà reclamar aquest sobrecost que va pagar el seu cotxe. Més o menys, el càlcul que van fer en el seu moment va ser d'un sobrecost del 10%, del preu. És a dir, podrien ser 1.500, 2.000 euros, per què aniria la cosa? És una situació realment que fa reflexionar, ara perquè parlo d'això, que és un cas demostrat i posat, però això, si ho vas aplicant, és tan fàcil sospitar, és tan fàcil dir, hi han coses que possiblement igual no m'enteraré mai, ni hi haurà proves. Però en parlem d'això en concret i en parlem amb una advocada, i és a més una advocada especialista en dret competencial, és la Gemma Gaia, que és advocada de Redi Advocats. Gemma, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, aquesta estafa durant, van ser 6 anys, no? 6 o 7 anys de manipular preus.
Sí, correcte. Bueno, aquí el que va passar va ser que els principals fabricants d'automòbils, pràcticament tots, van intercanviar doncs, informació que era confidencial, comercial i molt sensible entre ells. I aquest intercanvi d'informació, que es va produir, com tu bé dius, des de febrer de 2006 a agost de 2013, l'impacte que va tenir va ser que el preu dels vehicles va pujar. Va, llavors, qualsevol persona que s'hagués comprat un vehicle en aquell període doncs, va pagar de més pel seu vehicle.
Quan es calcula que va pagar de més?
Bueno, més o menys els pèrits, perquè això és un pèrit que analitza el mercat i analitza l'impacte que va tenir aquesta conducta, ells calculen que més o menys entre un 10 i un 15% de més.
Carai, això que en funció del preu del vehicle...
Clar, en funció del preu que s'hagi... Clar, un vehicle més car, pues, al final aquest 10 o 15% pues, seria més. I al final, o sigui, el que la gent pot reclamar és aquest sobrepreu, val? I a part del sobrepreu, els interessos. Val?
Vale.
I això és bastant important, perquè els interessos, en aquests casos, val? Es calculen des de la data de compra del vehicle i es calculen segons un interès compost. Què vol dir això? Que si tu vas comprar un vehicle el 2006 i actualitzes, o sigui, i fas el 10% de la compra del vehicle més interessos compostos del 2006 al 2026, al final la quantitat d'interessos puja bastant, val? Perquè l'interès compost és l'interès sobre l'interès. Vull dir, al final quasi acabem reclamant en alguns casos el mateix import d'interessos que de sobrepreu normal. Vull dir que això és una qüestió a tenir en compte.
Home, jo recordo el moment de que va sortir aquesta notícia que va ser un boom, ens vam quedar tots una mica sobtats, però va desaparèixer molt ràpidament, és a dir, que no ha estat gaire en primera línia, no?
I sorprèn
per la magnitud, perquè era una cosa, ostres, estàvem parlant d'un... Estamos amañando precios, o sigui, bàsicament, o sigui,
bueno,
la lliure competència es desfeia en aquell moment.
Sí, però això no et pensa... Vull dir, passen molts sectors, no només en el càrtel d'automòbils, sinó també amb el de camions, amb el de sobres, amb el de bolquers per adults. Vull dir, això és més habitual del que la gent es pensa. El que passa que després, pues, clar, o sigui, pues, i això pues, hi ha determinades lobbies i tal, que tampoc els interessa fer publicitat, no? Perquè aquí la conseqüència que van tenir, en aquest cas, els fabricants de vehicles va ser una sanció per part de la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència. Una sanció milionària que els hi van posar, val? Però a part de la sanció milionària, hi ha el dret de tot aquell que va comprar un vehicle, va subscriure un renting o un leasing respecte a vehicles en aquell període, de reclamar el sobrepreu. Clar, llavors a la gent, bueno... O sigui, hi ha gent que, pues, que tampoc no li interessa saber això perquè llavors tothom, o sigui, tothom demandarà, saps? Llavors, bueno, són coses que potser surten, però tampoc, saps?
Queden allà d'aquesta manera.
Es mantenen, tal.
I el que tingui l'orella afinada i posada igual reclama, i el que no...
Clar,
que...
llavors la gent que se n'entera, doncs llavors reclama, i molts altres, doncs, no reclamen.
I reclama llavors... molta gent? No sé si a vosaltres, en aquest cas, ha reclamat molta gent.
Home, a veure, reclama gent, però vull dir, també... O sigui, tenint en compte, no he fet el càlcul, val? Però és que molta gent es quedarà sense reclamar, perquè molta gent ni ho sabrà. Vull dir, com tu dius, tampoc no és una cosa que surti cada dos als mitjans, saps? De tant en tant, pues sí que llavors la gent ens diu, ostres, que hem sentit aquesta notícia, és així, podem reclamar... Clar, hi ha molta gent que... Al principi, pues, quan parlàvem amb ells, deien, ostres, això és possible, això pot ser, saps? Gent com incrèdula, i no, sí, o sigui, això és possible, això passa. I els tribunals realment pues, estan condemnant, bueno, quan la gent reclama, val? I la reclamació està ben feta, doncs les sentències s'estimen i es condemnen els fabricants a pagar aquests sobrepreus.
Ah, Gemma, digues, perdona.
No, i una altra cosa que tu deies, o sigui,
sí.
És veritat, val, que la reclamació ara començarà a prescriure. Val? Prescriure vol dir que la gent perdrà el dret a reclamar si no ho fa aviat.
A finals d'abril, no? Acaba?
Aquí, com si diguéssim, el dret que tenen a reclamar es computa, són 5 anys des de que la sentència, la resolució va ser ferma.
D'acord.
Aquí, com que és un càrtel de molts fabricants, tots els fabricants van recórrer, no?, la resolució administrativa. I llavors els recursos es van acabar en diferents períodes per depèn de cada fabricant. En qualsevol cas, jo el que recomanaria a les persones que vulguin reclamar és, escolta, contacteu amb un advocat, interrompeu la prescripció per després que no hi hagin problemes d'aquest tipus.
D'acord. Clar, saps una cosa, aprofitant que ets experta en dret de competència, Gemma, fa por rascar altres sectors. Perquè quan m'has dit això dels bolquers per a la gent gran, quan m'has dit tot això, dic, ostres,
sí.
és que aquí hi ha d'haver un vessal important si rasques. No afirmo, sinó és una sospita que a vegades tens.
No, a veure, és que aquí, o sigui, això, els pactes de preus entre empreses o els abusos de posició de domini són molt habituals. Què passa? Que moltes vegades, clar, aquestes conductes es fan d'amagat. Llavors, molts cops no s'acaben descobrint. Llavors, clar, per una banda, hi ha la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència que ho investiga, val? I aquest cas és un cas, pues, investigat. Val? De fet, és investigat perquè un dels cartelistes, un dels participants, dels fabricants, va fer un xivatazo. O sigui, es va xivar i
Clar.
va dir, escolta, que ha passat això. Per què ho va fer un dels fabricants? Perquè després se l'exonera de la multa. Val? No, no és
Vale.
que la gent ho faci per... És que m'he portat malament i ara em porto bé. No, no, és que em xivo i
Sí,
llavors jo
sí.
no tindré multa. Val? I llavors la majoria de càrtels
Un
es
traïdor, va
descobre...
ser un traïdor, en aquest cas, al càrtel,
Sí,
eh?
va ser un traïdor, però vull dir, això ho fa, o sigui, la normativa permet això i potencia això, perquè és que si no és molt complicat, saps, descobrir aquestes conductes perquè es porten d'amagar. Llavors, és que, el que et vull dir és que hi ha molts càrtels que s'han publicat i són així, i molts altres que mai s'acabaran descobrint. Però vull dir que és habitual aquest tipus de conductes.
Carai, quina esperança en el futur de la societat.
Sí, bueno, sí, malauradament. Sí, sí.
Quin reforç de l'esperança. Doncs, Gemma Gaia, advocada de Redi Advocats, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot això i aquest cas del càrtel dels cotxes. Molt amable.
De res, vinga, gràcies a vosaltres.
en plaer, imagineu, clar, és que aquí estem dins d'un què que és absolutament il·legal, però també s'ha de demostrar. S'ha de demostrar aquesta situació, manipulació, ara arribem a un acord... Bé. Va, que de seguida parlarem d'una situació més agradable en aquest cas, perquè començarem a parlar de cultura. I d'entrada sabeu que la Rambla de Barcelona està en obres, la icònica Rambla de Barcelona està en obres. I en aquest cas el tram de la Rambla que estan ara en plena efervescència d'obra és la zona on estan les floristes, les parades de flors. Doncs temporalment s'han traslladat a la plaça Catalunya i comencen avui la seva activitat. Va, que de seguida en parlarem perquè allà ha estat el nostre company Guillem Castro per parlar de quina sensació tenen, com ho veuen, com no ho veuen, i de seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, vigileu el vostre cor. És més important. Més important del que imagineu, però afortunadament tenim Inscor. Si necessiteu proves, si necessiteu un gimnàs medicalitzat, perquè a vegades quan tens un problema amb el cor, un ensurt amb el cor, el que penses és, ostres, igual ja no puc fer exercici, igual ja no he de... No, 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 tot el contrari. Bé, és igual, el cas és que ja tenen un gimnàs medicalitzat i fan totes les proves i seguiments que calguin. És el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, Inscor. Cuiden el teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, com et comentava, tots els estudis necessaris. I ofereixen, i això és important, aquesta atenció ràpida. Programa la teva visita per quan ho necessitis, sense demores, sense esperes, és el que cal d'un centre seriós com és Inscor. Inscor, tota la informació per cuidar el teu cor al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, Delfí Geli.
Menjar caviar és estar a primera divisió,
totalment,
però el Girona. Per un altre club pot ser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ah! ¡Ay, qué ha dicho!
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Gol! ¡Gol!
campo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Les eternes obres de la Rambla de Barcelona, de les icòniques Rambles de Barcelona, continuen. I en aquest cas, els he tocat el tros del passeig on estan ubicades els puestos de les floristes. I allà ha estat... Ja han migrat a Plaça Catalunya, eh? I allà ha estat per veure com està la situació el Guillem. Guillem Castro, com estàs, Guillem? Benvingut.
Bon dia.
Bon dia. Com ho has vist, això? Com estava l'ambient a la Plaça Catalunya?
Doncs mira, el trasllat de les parades dels floristes ja va començar el passat dilluns 23 de març i estava previst que avui funcionessin ja amb total normalitat, com has dit. Però ho poso una mica en dubte, eh?
Per què?
Perquè hi havia... Encara estaven en obres, algunes. Estaven muntant les últimes dues parades, si no m'equivoco.
Sí.
I, bueno, aquesta nova ubicació de la que estàvem parlant, justament, va estar consensuada amb els propietaris a través de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, justament amb la finalitat de molestar el mínim possible. Per exemple, aquí tenim en José González, propietari de la Flor de la Rambla, que ha comentat que és un canvi d'aires bastant positiu, ja que, per exemple, ell es trobava una mica saturat d'aquesta zona.
I això que em preguntes del canvi de la parada. Primer era, què et diré, les mudances sempre són, saps?
Complicades.
I saps que són mals de cap. Però ha sortit tot molt bé. La parada és guapíssima. El lloc on estem, jo estic encantat. Que ens traguessin de la Rambla era el millor, perquè allò ja era, mentalment, era complicat de portar. I molt content, de moment molt content. Ja portem dos dies aquí, els dos dies que estem ha anat bé. La gent ens ve a veure, ens ve a comprar. La gent no està molt informada, es pensa que és una fira per la primavera. I llavors li expliquem que no, que som els floristes de la Rambla, que hem pujat. Hi ha gent que ho sap, però hi ha gent que no ho sap.
És veritat, això, eh? És que jo no ho sabia, per exemple, no tenia clar on anaven, en aquest cas. I en quina part de la Plaça Catalunya s'han posat?
Estan davant de l'Illa Diagonal.
Davant de l'Illa Diagonal. Bé, més.
Del triangle, perquè
sí, l'Illa Diagonal sí, està sí. Diagonal, seré el triangle, que el que clar, està a Plaça triangle, Catalunya triangle, en aquest triangle, cas, eh? Sí, sí, sí. Estem ubicats. Bé, i què més t'han explicat, Guillem?
Doncs aquestes parades també hi ha algunes que han estat renovades, encara que hi ha una que no, que és la de Flors Carolina, que porta 140 anys d'història.
40 anys. És la més antiga, no?
Sí, sí, la més antiga. M'ha ensenyat fotos, vamos, hasta Pedro Sánchez, Pedro Duque, una passada, vaya. I, bueno, pues la Carolina considera que el lloc on les han reubicat no està gens malament.
Bueno, realment, clar, és una miqueta complicat. Nosaltres portem tota la vida a la Rambla, des del 1888. Ja va començar la meva besàvia, la mare de la besàvia. Clar, és la primera vegada que ens movem. Però també tinc que dir una cosa, el lloc que ens han posat és molt bonic. L'Ajuntament ens ha cuidat molt, vull dir, ens ha ajudat amb tot. Clar, et trobes una miqueta rara. Jo encara portem dos o tres dies i encara no he aterrissat del tot. Però, bueno, hi ha molta gent que quan passa per aquí ens diu «Ai, que bé que esteu, us hauríeu de quedar aquí». No, quedar-nos aquí no. D'aquí un any, encara que estiguem molt ben aquí, volem tornar a la Rambla de les Flors.
És una mica un què, clar, i a més serà un nou aparador, la Rambla de les Flors, que és la de tota sí, la vida, en aquest cas. Encara que Plaça Catalunya també té... És un ex on passa tothom. Per allà, passa sí, absolutament sí. Tothom. Davant del triangle que consti que
sí,
estava, eh?
Exacte.
Què més t'explicaven?
Doncs també hem parlat amb el José Moya, un dels altres propietaris, que ha confessat que el major problema que tenen és la incertesa de saber com funcionaran durant aquest any de mobilització o de reubicació.
Hombre, la verdad, físicamente el traerla para aquí, hombre, es un problema porque tienes que traer muchas cosas, pero bueno, el tema está a ver cómo funcionamos, porque claro, es un año, entonces a ver cómo se funciona aquí arriba. Sí que es verdad que no tenemos el follón de las obras, pero toda la vida allá abajo, pues se siente uno raro aquí.
Està previst que les obres de la Rambla acabin al febrer de l'any 2027, mateixa data on està previst que també tornin els floristes a la Rambla.
Pues jo penso que funcionarà molt bé, la veritat. Penso que és una zona molt xula per posar aquesta ubicació davant del triangle. i que si mirem les obres que estan ara mateix a la Rambla i mirem que la plaça Catalunya no deixa de ser també un hervidero de guiris, i molts que pensen que, a més, és una fira que no és una reubicació per obra, sinó que és una fira, encara t'apropes més a... Ostres, quina fira de flors hi ha més xula! Ostres, doncs posa'm un quell, un no sé què. Guillem, moltes gràcies.
A tu.
T'ho has passat bé o què?
Home.
Has comprat alguna flor?
No. I mira que, és l'aniversari de la meva àvia, eh? Hauria de fer-ho. Eh?
Però, nano, què us passa a aquestes generacions? Ja no regaleu roses i flors i aquestes coses a les nòvies i a les iaies i a les mames? I... No?
No, 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 no.
Mai ho has fet?
No, o sigui, a la mare sí.
Ah, vale.
A la mare sí, home.
Si no, luego hablo contigo luego, amigo, cerra un rato, eh? Gràcies, Guillem, cuida't.
A tu.
El nostre company Guillem Castro, que ha estat allà fent un què, prenent el pols, aquest canvi que començar... Avui estava previst que comencés tot, com bé explicava, però que encara hi ha parades que s'estan acabant de muntar. Bé, segurament anirà molt bé. És una d'aquestes tradicions i llocs tradicionals de Barcelona. Parlant de tot això i de cultura, parlem de població. Quanta població de Catalunya consumeix cultura? Ara mateix, números rodons, eh? A Catalunya hi vivim 8 milions de persones. 8 milions de persones. Ara, si mires on es concentra la població, la cosa canvia molt, eh? Principalment, el percentatge, un 80% de la població, 80% de la població, la tenim concentrada a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això deixa molt espai per viure a la resta del territori. Després, si baixem un esglaó, baixant d'aquest per com a concentració, anem cap a les grans ciutats. I després queda tota la resta de l'espai, que serien els micropobles. La cultura ha posat a l'aparador, o intenta posar a l'aparador, als micropobles. I per això, a través de la música, a través de festivals com Itinera, que són festivals pensats precisament per a aquests micropobles, doncs intenten posar-los en l'aparador per intentar que la cultura sigui un bon què. Parlem amb l'Agnès Fort, que és directora artística del Festival Itinera. Agnès, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, com neix el Festival Itinera? Quina necessitat volia cobrir des del principi?
Mira, el festival neix des d'una petita empresa que liderava en Marcel Marata, de la mà de l'Associació de Micropobles. És a dir, a nosaltres ens van xivar, entre cometes, sí, que hi havia unes necessitats detectades des de feia temps, suposo que per part de molta gent, però en concret per part de l'Associació de Micropobles, que és una associació que reuneix els micropobles que vulguin ser socis per tal de vetllar pels interessos, transmetre a les administracions públiques les realitats, etc, etc, etc. Dins d'aquestes realitats o aquestes mancances que es detecten, n'hi ha una que és la falta, més que d'activitat cultural, que et sorprendries de la quantitat de propostes i idees que es generen des de micropobles, hi ha una part que és aquesta necessitat d'ajuda,
sí,
en els criteris a l'hora de programar, conèixer altres propostes, i en el nostre cas, en el cas d'Itinera, ens van traslladar la part musical. Evidentment, com tu deies, la cultura té moltíssimes disciplines, l'art és molt ampli, hi ha disciplines que són més fàcils de programar, pues a nivell logístic, a nivell de contingut, són més digeribles o no, però la música és fàcil de portar a la gent, no? Té un atractiu de base que ja es fa proper, no? I llavors nosaltres vam agafar aquest reclam i vam crear el Festival Itinera.
I per què és tan important posar el focus en els micropobles?
Sobretot, per un cantó, perquè els falta, tenen una mancança de recursos humans en els ajuntaments que els permeti programar amb qualitat, no només fer la seva feina amb qualitat, no només a nivell musical, sinó a nivell de qualsevol part. Per tant, hi ha aquesta necessitat. D'altra banda, visibilitzar-los és clau. I un festival, com d'altres n'hi ha, no som els únics, que posa el focus en aquests territoris que ocupen tant en el nostre país i que són tan desconeguts, per lo bo i per lo dolent, perquè s'ha de fer ressò de les seves realitats perquè es pugui trobar solucions, però d'altra banda s'ha de fer ressò que existeixen, perquè són espais preciosos que val la pena que la resta de la gent conegui a nivell turístic, a nivell patrimonial i a nivell potser d'habitatge, de dir, ostres, vull sortir de Barcelona, on puc anar? I tens un territori extens i fabulós.
Sí, sí, extens segur, vull dir, és que és enorme.
És el... Sí, sí.
És enorme. Sí, clar, aquí al festival ja acumuleu més... Em corregeixes la xifra, més de 1.000 concerts. Per qui anem,
sí,
no?
Sí,
més
sí,
o menys,
allà.
No?
Sí, sí, sí.
Per posar
sí.
una xifra rodona, 1.000, ja queda molt maca, aquesta xifra.
Està mal.
No, no, és malament, eh? Però quan parlem d'impacte, quin impacte real heu detectat als territoris?
A nivell d'espectadors, pot ser, vols dir, o a nivell d'impacte?
A nivell d'impacte, espectadors, de promoció, de posar el focus allà.
Sí, sobretot qui rep més impacte, evidentment, és el propi micropoble. És a dir, sí que hi ha una segona lectura o un segon rebot de tot això que passa, que és doncs, la resta de la població, que no són micropobles de Catalunya, s'assabenten que existeix aquest festival i, per tant, s'assabenten que existeix aquest territori, però l'impacte principal és en els assistents al concert. Llavors, la segona, diguéssim, variable que nosaltres aportem és música de qualitat, normalment és de petit format, cada vegada anem agafant grups més grans si ens ho permeten els pressupostos dels ajuntaments i si ens ho permeten els espais, perquè un concert amb més gent també s'ha de vigilar a nivell de so, no? de qualitat de so, però sobretot jo crec que això, que el festival aporta aquesta mirada de començar a programar música que no sigui l'orquestra de Pachanga del 15 d'agost,
yeah.
que sona molt tòpic, però és així. O sigui, hi ha molts regidors o regidores o qui sigui de l'Ajuntament que ens contacta que ens diu, mira, ens funciona molt bé lo del 14 a la nit o el 15 d'agost, sí. però volem començar a fer coses diferents. Hi ha una inquietud, i no només perquè entri gent jove als ajuntaments, sinó gent de mitjana i més elevada edat, que tenen ganes de començar a programar coses diferents, perquè suposo que també els propis habitants ho demanen o ells se la volen jugar. I diuen, mira, Agnès, posa'm un grup de jazz a veure què passa. Per dir-te alguna
cosa. Sí. Entenc perfectament. Mm-hmm. Quan parlem... Clar, què diuen els ajuntaments? Quan veuen aquestes coses i el públic dels micropobles, com ho rep això? Per exemple, ara em parlaves d'un grup de jazz, per posar un exemple. Mm-hmm. Això com ho reben?
Mira, en el quasi que diria que el 80% de les programacions que fem estan molt acordades entre ells i nosaltres. És a dir, no trien a cegues el grup i diuen, a veure què passa. Llavors m'expliquen o em diuen, mira, és que me la vull començar a jugar. I llavors, els resultats, en un, no t'enganyaré, la veritat és que jo crec que en un 90%, tothom surt molt content i sempre hi ha alguna proposta
Clar.
Que et diuen, ostres, me l'he jugat, m'he passat i aquesta cosa era massa fina.
Però te la jugues quan busques una cosa molt determinada, igual molt, molt exclusiva, de que
Mira,
només
sí.
li agrada un sector de la població, possiblement,
exacte.
No?
Exacte. O que és, doncs, per exemple, parlàvem, no diré noms, no? però d'una proposta de guitarra en solitari, instrumental. Llavors,
això,
la gent...
Això agrada. Clar,
sí, però tirava potser més cap a una mica més música clàssica, clàssica contemporània. Bueno, doncs, l'alcaldessa va quedar contentíssima, però hi ha una part dels assistents que no els hi va agradar, que no van poder connectar amb aquell concert.
Entenc.
I no passa res. Em vaig parlar amb la regidora, em va explicar com havia anat l'any passat i una mica les impressions, però em va dir, tornem a agafar dos concerts aquest any. Vull dir, hi ha gent que comença a jugar-se-la una mica, i això és l'interessant. Mm-hmm. I no només gràcies a nosaltres. Com deia, hi ha moltes propostes que estan programant fora de les grans ciutats i estan començant a sensibilitzar amb altres tipus de programacions culturals i musicals, en aquest cas.
Doncs Agnès Fort, directora artística del Festival Itinera, felicitats per la feina que feu i gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Fins la propera. Va, que de seguida parlem de l'actualitat tecnològica aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Isabel Pantoja pierde Cantora.
Junto a mí, Kiko ha hecho la maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera.
¿Cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, la mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel? Toda la verdad sobre la situación financiera de Isabel Pantoja en El precio de Cantora. Lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat tecnològica amb l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bon dia, buenos días.
¿Todo bien o qué?
Sí, perfecto.
Bueno, empezamos porque hay mucha tela que cortar y vamos a empezar, si te parece. Voy a empezar por lo del jurado. Este jurado de Los Ángeles, ja ho sabeu, és una notícia que ha tingut el seu què. Un jurat de Los Ángeles ha declarat negligents a Meta i Google per addicció a xarxes socials i dona 3 milions a la demandant. És una noia que demanda perquè estoy enganchada, me he enganchado por culpa de esto que me ha obligado a engancharme.
Exacto.
¿Cómo no han llegado a un acuerdo antes?
Claro, estos no, yo creo que ellos decían, no creo que perdamos, no creo que esto sea tan grave, una persona solo no nos va a ganar. Y tenemos lo típico de los abogados.
Los mejores abogados de Estados Unidos.
Exactamente.
No hay problema.
Pues bueno,
¿qué ha pasado? Explícanos.
Pues un jurado de Los Ángeles ha declarado a Meta y a Google, que era YouTube, responsable de esta negligencia por no advertir a una joven sobre los riesgos de su plataforma, un fallo considerado histórico al ser la primera vez que un caso sobre adicciones en redes sociales llega a juicio y prospera.
Es decir, que a partir de ahora supongo que las redes sociales deben advertir que esto puede crear adicción.
Exactamente.
Advertir.
Porque ha creado un precedente y si a mí no me lo ponen y los demando, seguramente gane, es lo más probable. La demandante, identificada como Kylie GM, ha recibido 3 millones de dólares en compensación. Meta asume el 70% de la responsabilidad y Google el otro 30%.
¿Meta sería Instagram?
Instagram, Facebook.
¿Facebook?
Exactamente.
Sería Meta. Meta, Instagram y Facebook.
Y por parte de Google era por YouTube.
YouTube.
Exactamente. Además, se impondrán daños punitivos cuya cuantía se conocerá más adelante.
Pero oye, ¿y TikTok? Porque TikTok
y
otras redes que estás también son intravenosas.
Claro, TikTok y Snapchat también estaban ahí metidas en el saco, pero alcanzaron un acuerdo extrajudicial con la demandante.
Estos han dicho, es verdad, es que nosotros hemos diseñado esto para enganchar a la gente, y es que es lo que quieren, porque así es como guanyen diners.
Exacte.
Mantenint-te el major temps possible enganxat allà fent scrolling infinit en els vídeos xorres aquests.
Exacto. El veredicto afirma que las compañías diseñaron intencionalmente experiencias adictivas que contribuyeron a problemas de salud mental de la demandante, como depresión, ansiedad y disformosia corporal. Meta ha declarado que discrepa el fallo, como no, lógicamente.
Dismorfia corporal.
Sí, que tú te ves o gordo de esto y
sí.
lo estás. Intentas hacer tu dibujo y está completamente
deformado. Ves algo inexistente.
Exactamente. Dices, estás flaco y dices, no, tengo mucha barriga. ¿No? Sí, es lo típico de...
Madre mía.
Bueno, los abogados de la demandante lo califican como un momento histórico, y no es para menos, y esperan que habrá una rendición de cuentas. El caso llega antes de un juicio federal previsto para este verano en el norte de California, que agrupa demandas similares presentadas por distritos escolares y familias de Estados Unidos.
¡Bueno!
Y aquí esta puede ser...
Ha sido una pequeña olita antes de que venga el tsunami, ¿eh?
Exactamente. Exactamente.
¿Y esto aquí en Europa cómo nos puede afectar? Porque supongo que si crea un precedente en Estados Unidos, esto llega aquí, porque estamos hablando exactamente de la misma compañía. Aunque aquí las leyes son diferentes.
Son diferentes, pero la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ya han mostrado preocupación por la adicción digital y las tácticas de diseño de esas plataformas. Y no será... Y no tardarán en meterle otra pollita
más. Mira, basta ya de ser así de hipócritas y de cínicos. Es que parece mentira, sí. Pero como... No, estamos estudiando la adicción... No, es que, a ver, estas empresas privadas lo hacen precisamente para ganar dinero. Lo que quieren es ganar dinero y desarrollan una plataforma o un juego o lo que sea que sea lo más adictivo posible para ganar dinero.
Al final hemos hablado muchas veces que la tecnología avanza a unos ritmos tan grandes y las leyes todo lo contrario. Les cuesta mucho cambiar para adaptarse a esta.
Excepto en Europa. En Europa van antes las leyes que la tecnología. De hecho, sí. no tenemos tecnología aquí en Europa.
Exacto.
Legislamos
no
la de los Estados Unidos. La de los demás, no la nuestra.
Exacto.
Bé, i atenció perquè la IA també té el seu què. Ja sabeu que d'entrada es va posar molt de moda a les plataformes de generació de vídeo per intel·ligència artificial. I una d'aquestes plataformes segurament igual us sona, aquí si sou friquis d'aquestes coses us sonarà segur, que és Sora. Sora, ostras, llegó...
Sora 2, cuando salió...
Sí, sí, yo he usado Sora y hace unos vídeos alucinantes. Esto es de OpenAI, que son los mismos de ChatGPT, uh-huh. Y ahora ha dicho OpenAI que cierra.
Exacto.
Que cierra Sora.
Exacto. OpenAI ha anunciado el cierre de Sora, su modelo de generación de vídeo a partir de texto, lanzado a finales de 2024, para centrar los recursos en programación y agentes. La compañía retirará la aplicación, que es la API, y la versión para desarrolladores. No integrará la generación de vídeo en ChatGPT. Los plazos y la gestión de los creadores de usuarios se comunicará más adelante. Y esta decisión responde a un repliegue estratégico
¿Pero por qué?
Hacia herramientas de productividad, que son los agentes.
Pero sí, la Sora funcionaba muy bien, ¿no?
Además, ha salido Candance ahora, que está muy loca
sí,
también.
Sí, bueno, es que hay muchísimas que están locas, pero está, además, te hacía figuritas Disney y
sí.
Cosas así.
Claro, aquí entramos que este cierre provoca consecuencias inmediatas, sobre todo con Disney, que en diciembre de 2025 había firmado un acuerdo de inversión de unos 1.000 millones con una licencia de 200 personajes dentro de Sora para poder utilizarlos tú libremente.
Pero si hace 3 meses de esto.
Claro.
Los de Disney tienen que estar muy cabreados.
Y dan por extinguido esta alianza y el compromiso pues queda en entredicho. Es curioso. Claro.
Pero con tu inversión de 1.000 millones, 200, sí. Licencia de 200 personajes y OpenAI dice...
Pues lo cierro.
Me sobra la pasta, me da igual.
Exactamente. Bueno, igualmente cuenta con recientes financiaciones millonarias por Amazon, Nvidia o SoftBank, ¿no?
O sea, no estamos hablando de cualquier cosa.
Exactamente. Que, además, estas financiaciones priorizan generar ingresos básicamente por el tema de los agentes, que es poder controlar tu ordenador completamente desde estos agentes, que es una locura.
Tendremos tiempo para hablar de eso, de los agentes que controlan tu ordenador.
Me parece una...
A mí me parece un suicidio.
Da miedo, porque claro, tocan todo lo que tú tienes en el ordenador, pero por otra parte, hostia, pueden ayudar mucho.
Sí, pero ¿ayudar en qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? O sea, a mí, esto de que alguien controle tu ordenador, a ver.
Claro, es un agente.
A ver.
Aquí entramos en cosas muy locas, como por ejemplo decirle a tu agente que hazme un resumen semanal de todos los podcasts que hace Cruz en COPE Cataluña y me los haces en un texto. Y te lo hace.
Todo esto desde tu ordenador. No sería entrar en ChatGPT ni entrar en tal sitio, sino desde que ya en tu ordenador es como tener una IA que controla
exactamente,
tu ordenador.
Tú le tienes que dar el permiso de que pueda acceder a Google Chrome, por ejemplo, sí. A YouTube, y ella pues ya directamente buscará el canal, se ve el vídeo, lo traduce y luego te puede hablar directamente. Dices, quiero que en vez de texto solamente me hables pues con voz. También te lo puede hacer. Entonces, estas cosas que como un agente muy personalizado para ti se está creando. Claro, tiene que tener acceso a tu ordenador. Lo que no puedes darle es libre acceso a todo.
Claro, yo lo veo muy delicado. En el ordenador puedes tener cuentas de banco, acceso a un montón de información muy sensible personal, que aquí en Europa veremos cómo están esas licencias.
Entonces, tú tienes que coger y saber programarlo bien para no darle acceso a todo. Pero claro, hay gente que dice, no, sí, lo típico de aceptar, ¿no?
Aceptar todo. Aceptar todo.
Eso es lo que hay que vigilar.
Edu Porta, moltíssimes gràcies.
Nos vemos la setmana que viene.
Cuídate. L'Edu ens explicava aquesta actualitat, entre d'altres coses que ens quedava, perquè hi ha un cop de timó conforme a empreses com Meta, que ara faran un 20% de la plantilla fora, perquè estan canviat l'orientació, bàsicament, del seu negoci. Va cap a la IA, això que explicava l'Edu dels agents i aquestes històries. Cap aquí van les coses. Una màquina controlant una altra màquina, i tu allà mirant. Oye, dame un montaje de vídeo. Abre el Premiere y dame un montaje de vídeo. Mare meva. Va, que arribem a la una, i de seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, i després tornem per parlar d'èxits acadèmics.